Abrázame o aquest famosíssim.
Me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí.
Els números de Julio Iglesias, la veritat és que són una animalada. Ha publicat més de 60 àlbums, ha venut més de 300 milions de discos, però quan va esclatar la pandèmia va decidir retirar-se dels escenaris. Ara que ja no volta tant pel món, doncs aquests 80 anys els celebrarà de manera íntima a la seva mansió de les Bahamas, acompanyat de la seva dona i els seus fills. I d'aniversaris, avui en fa 50, en aquest cas d'una mort, la d'un gran poeta com és Pablo Neruda. Avui fa 50 anys que va morir Neruda, poeta xilè, Premi Nobel de Literatura, mort a l'edat de 69 anys, 12 dies més tard del cop d'estat de Pinochet al seu país. De fet, tot i que la versió oficial és que va morir a causa d'un càncer de pròstata, cada vegada hi ha més sospites sobre un possible enverinament. Els últims anys, però, la figura de Pablo Neruda ha estat qüestionada, d'una banda per haver confessat la violació d'una dona anys enrere i de l'altra l'abandonament de la seva filla. I en plana musical, les 9 i un minut, es va saber ahir una de les notícies musicals de l'any és el retorn de l'último de la fila.
Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte.
Quan fa 25 anys que es van separar Manolo García i Quimi Portet de la banda, ara es retroben per treure un disc que es publicarà el mes de desembre, que es dirà Desbarajuste Piramidal, i seran 24 versions de les seves cançons amb més èxit. De moment, només han avançat la casa. Ara sentim de fons Lejos de las leyes de los hombres. El videoclip d'aquesta cançó, per cert, està fet amb intel·ligència artificial. Ara per ara encara no s'ha anunciat cap concert o gira de retorn. Encara sobre novetats musicals. Ahir, Aitana, una de les grans estrelles de la música a tot l'estat, va passar pel matí a Codina de RAC 105 per parlar sobre el disc que va publicar ahir mateix, que es diu Alfa. I que inclou temes com aquest d'Arari i d'altres que ja són èxit des de fa mesos, com Les Babies, Los Ángeles o Formentera. En aquest àlbum, Aitana, que entra a fons en la música electrònica amb ritmes de house i de dance. L'entrevista amb l'Ernest Codina va reconèixer que li feia molta il·lusió poder tenir l'ocasió de fer una entrevista en català.
També estic molt feliç de parlar català perquè és veritat que no ho practico diàriament, perquè amb la meva família sempre parlo castellà. Bueno, el meu pare és d'Andalusia, mare d'Extremadura. Per mi és molt important perquè, òbviament, vaig créixer a una escola on parlàvem tota l'estona català, però amb les meves amigues, elles no parlen amb mi català, i llavors no practico, i com porto vivint aquí a Madrid 6 anys, quan veniu vosaltres i parlem, és lo mejor de mi vida. Gràcies.
També va confessar la seva admiració per una persona amb qui comparteix nom i que ara mateix és un referent a Catalunya, com és Aitana Bonmatí.
Increïble, Aitana Bonmatí. Aitana, m'encanta. Estic seguint una miqueta. És veritat que tot el que ha passat... jo he estat 2 mesos fora. I és veritat que m'ha costat, sobretot aquest últim any, que he estat més a l'estudi i tal, i com no he estat tan pendent del mòbil... Però sí que ho estic seguint, òbviament. Sí que l'Aitana també ha estat són guanyadores del món.
Aitana, que va ser protagonista ja a RAC 105, amb l'entrevista que li feia l'Ernest Codina per al Matina Codina. Però encara en música, RAC 105 avui també serà protagonista perquè a la Festa Major de Barcelona viurà un dels seus grans moments amb la Mercè de RAC 105.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
I atenció, perquè la festa de l'emissora, la Mercè reunirà, el cartell és al·lucinant. Les grans veus de la música del país que més han triomfat aquest estiu, amb una sessió contínua de més de 6 hores de concert de RAC 105 al carrer Menéndez Pelayo, a tocar de Palau Reial, nit de música en directe i de franc obert a tothom, que comença a les 8 del vespre amb Edu Esteve. Que seguirà més tard amb el concert de Triquell. I que passava fa una setmana pel Via Lliure i explicava que a Televisió Espanyola l'ha sondejat de cara al Benidorm Fest de l'any que ve. S'hi posarà Triquell fins a les 9 del vespre i fins a 11:15 serà el torn de Lil Dami. Que serà en aquest escenari non-stop fins a 11:45 i llavors arribarà un altre grup de molt èxit, Doctor Prats. Però el colofó de la festa arriba a la 1 de la matinada amb els grans protagonistes d'aquest estiu, com són els Tiets. El duo de Mataró, que interpretarà alguns dels èxits majúsculs dels últims mesos, com aquest Bailoteo o el ja mític Coti per Coti. No vull saber. Per tant, atenció al cartell, qui vulgui gaudir-ho, a RAC 105, que tancarà la nit musical més gran d'aquesta Mercè. Si voleu participar, ja ho sabeu, a partir de les 8 del vespre al carrer Menéndez Pelayo, al barri de les Corts de Barcelona. Les 9 i 5 minuts. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi Bundó, molt bon dia.
Abans hem parlat ja del cas Rubiales, de la selecció espanyola femenina, que hi va jugar i guanyar a Suècia en un partit important, de nou, en demostració de força de les jugadores, perquè la setmana no ha estat fàcil, amb imatge pública, com hem explicat abans, de les jugadores de la selecció espanyola amb les sueques, amb una pancarta que signava aquell "se acabó", però en plana futbolística el dia avui està marcat pel retorn també del Barça, que rep el Celta aquesta tarda, horari a 6:45, a Montjuïc, amb el tècnic Xavi Hernández estrenant renovació, perquè després de golejar el Betis i l'Anvers, els blaugrana, que volen allargar el moment dolç de joc i resultats, ahir es va saber que Xavi Hernández ha renovat fins al 2025, i ara mateix l'objectiu és pressionar el Real Madrid, que demà juga el seu derbi contra l'Atlètic de Madrid, al Metropolitano.
Sí, Xavi va signar ahir la prolongació del seu contracte fins al 2025, amb una temporada més opcional, si guanya algun dels dos títols grans, com Lliga o Champions, i cap de les dues parts, ni Barça ni entrenador, es fan enrere. El tècnic de Terrassa, que a la roda de premsa del matí prèvia a la jornada ja va confirmar l'acord, lloava el suport de la junta directiva.
Molt content perquè em sento recolzat, agraït pel president, amb una confiança tremenda, sobretot en els mals moments que n'hi van haver la temporada passada, és quan més positiu vaig trobar el president. Per tant, em noto molt fort en quant a confiança, i l'estaf agraït.
Pel Barça-Celta d'aquesta tarda, 6:45 a l'Olímpic Lluís Companys, Xavi recupera Ronald Araujo, lesionat des de la primera jornada. El Celta de Rafa Benítez només ha sumat 4 punts en 5 jornades i és 16 la classificació, amb 2 punts de marge sobre les posicions de descens. Per cert, informacions que arriben des del Brasil sobre la lesió de Vitor Roque.
Ai, què?
Fractura de lligaments, vaja, trencament de lligaments del turmell esquerre, això de fractura sona a cosa òssia, no, és de lligaments del turmell esquerre, i un mínim de 3 mesos de baixa. El davanter de l'Atlético Paranaense, fitxat pel Barça, farà tractament conservador, no passarà pel quiròfan, i es dona per fet que ja no jugarà més al campionat brasiler, que s'acaba a principis de desembre. El Barça l'hauria d'incorporar al gener, si li pot fer espai salarial, perquè hi ha el problema del fair play salarial.
Bueno, i si s'ha recuperat, també, perquè si s'ha de buscar fair play i llavors no pot jugar, també veia tonteria. Bé, veurem, en tot cas, 3 mesos, en principi, 100 segons i espiant al Brasil, per la lesió de Vitor Roque, la incorporació estrella, una de les estrelles que ha de formar part del Barça de la pròxima temporada. Mentrestant, hem parlat del Barça, que juga 6:40, abans i en horari via lliure jugarà el Girona, juga a 2:00 PM des d'un 15 minuts abans a RAC1, el Girona, que pot assaltar el liderat de primera divisió contra el Mallorca Montilivi. Per això avui ho seguirem evidentment a l'antena de RAC1.
Sí, si guanya el Girona sumarà 16 punts i avançarà almenys provisionalment el Real Madrid, que ja hem dit que jugarà demà contra l'Atlético, el Metropolitano, i el Barça, que ho hem dit també, ha de jugar aquesta tarda. Davant de la possibilitat de veure's al cap davant de la classificació, el tècnic Michel Sánchez, en treu ferro, considera que no és significatiu a la 6a jornada de Lliga.
Si al final de la jornada estem primer, és molt, molt maco, però no deixa de ser una anècdota. Per mi és més important la sensació, com treballa l'equip, i penso que en el dia a dia està la veritat de tot.
Arnau i Braquevé tornen a la convocatòria gironina. En canvi, Justin, amb una nova lesió al turmell, és baixa. El Mallorca és 15è, amb 5 punts de 15 possibles. També avui a primera divisió, Osasuna Sevilla a 4:45 i el Maria València a 9:00. I jugat ahir a l'AVE 0 Atlètic de Bilbao 2.
Va, anem amb motor, perquè aquest és cap de setmana de Fórmula 1 i també de MotoGP. Si et sembla, anem amb la qualificació que està en marxa ara mateix del Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
Q3 en marxa, 5 minuts perquè caigui la bandera de quadres, i són naturalment el gran favorit Max Verstappen, que és líder i vigent campió i ha estat el millor als entrenaments lliures a Suzuka. També els dos pilots espanyols, Carlos Sainz, que ve de guanyar la setmana passada a Singapur, i Fernando Alonso, que li ha anat pels pèls 43 mil·lèsimes, però que continua havent estat a totes les Q3 aquesta temporada. D'aquí a 6-7 minuts hem de saber qui fa la pole position d'aquest Gran Premi del Japó de Fórmula 1.
Mentrestant, en motos, Ducati ha obert les portes al fitxatge de Marc Márquez per l'equip Gresini.
Sí, Gresini és escuderia satèl·lit de la marca italiana MotoGP i el mànager de l'equip oficial Ducati, Davide Tardosi, ha dit això fa poca estona al circuit debut, escenari del Gran Premi de l'Índia, al micròfon de DAZN.
Marc viene en Ducati, va bene. Todo el mundo sabe que nosotros estimamos muchísimo Marc. Es una decisión de Marc y de Gresini, no de Ducati en este momento. Todo el mundo quiere Marc. Esto es mal, 8 veces campeón del mundo. Esto es mal. Marc es una pilota del pasado, de hoy y también del futuro. Todo el mundo quiere Marc.
També el director esportiu de Ducati, Paolo Ciobatti, ha dit aquest matí a la Índia que Gresini té l'oportunitat de fitxar-lo i que està esperant la decisió de Marc Márquez, qui s'hauria de reunir la setmana vinent, que hi ha Gran Premi del Japó, al circuit de Motegi, amb els responsables d'Honda per comunicar la decisió de futur. Márquez té un any més de contracte amb la marca japonesa, però la crisi de resultats fa que es plantegi un canvi d'aires. Ja tenim també graella definida per aquest Gran Premi de l'Índia de MotoGP. Marco Bezzecchi s'ha adjudicat la pole per l'esprint d'aquest migdia a les 12 i per la cursa de demà i estarà acompanyat a la primera fila de la graella per dos companys de la marca, de Ducati, Jorge Martín segon i Pecco Bagnaia tercer. Marc Márquez arrencarà sisè des de la segona fila, Maverick Viñales novè i Aleix Espargaró desè. Àlex Márquez s'havia classificat dotzè però és baixa, notícia d'última hora, s'ha trencat dues costelles en una caiguda al final de la Q i no podrà córrer aquest Gran Premi de l'Índia i Pol Espargaró, que no ha superat la Q, arrencarà vintè.
I avui arrenca en bàsquet la Lliga CB.
Amb l'estrena d'un dels quatre equips catalans que juguen a la màxima categoria estatal masculina és el bàsquet Girona, que jugarà a les 6 a la Fonteta de Sant Lluís contra el València. Markel Brown lesionat i Marc Gasol, que encara no ha dit si es retira o no, no jugaran aquest partit. Demà a la 1 del migdia, Gran Canària Manresa, i a 2:15 de la tarda hi ha un derbi Barça-Joventut al Palau Blaugrana. També s'estrena avui el primer dels equips catalans de la Lliga Femenina. L'Uni Girona visita el Saragossa quan passin 10 minuts de les 7. Demà diumenge s'enfrontaran els altres dos catalans, també hi ha derbi Barça-Sant Feliuenc contra Cadí la Seu.
Gràcies, Quim, fins ara.
Bon dia.
The Producers, la comèdia musical de la temporada, arriba aquest setembre al Teatre Tívoli de Barcelona.
Més de 30 artistes en escena, una orquestra en directe, grans coreografies i una escenografia impactant de la mà d'Àngel Llàcer i Manu Guix.
Amb tota la diversió de la Jaula de les Loques i el glamour de Cantando Bajo la Lluvia. Arriba The Producers.
Compra ja les teves entrades a balanyaenviu.com.
Per nosaltres no hi ha acte mèdic sense contacte humà, íntim, personal i professional. Assistència sanitària, la dels metges.
El Gran Teatre del Liceu inaugura la temporada amb Eugene Onieguin, l'obra mestra de Tchaikovsky, la història d'un amor no correspost, amb direcció d'escena de Christoph Lloyd i direcció musical de Josep Pons. Del 27 de setembre al 9 d'octubre. Comença la temporada amb la força del Liceu.
Vols estar al dia amb salut, fiscalitat i herències, alimentació, viatges o cultura? Apunta't a la nova temporada de Trobades amb experts de B65 i gaudeix dels consells de Josep Cuní, Ada Parellada, Rafael Ignacio Barraquer i molts altres. Inscriu-te a B65.cat i reserva plaça per la jornada inaugural a la Pedrera. B65, la nova comunitat sènior impulsada pel RAC.
Arriba el nou espectacle de T de Teatre, La Dona Fantasma. Quatre mestres esbojarrades i un fantasma que té coses a dir. La Dona Fantasma al Teatre Romea.
En aquest teatre hi ha un fantasma.
Què? Un fantasma?
Sí, una dona, la Dona Fantasma.
Venda d'entrades al teatreromea.cat i promentrada.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Ho sents? El cos et demana tornar a entrenar. El cos et demana horaris més flexibles, més activitats dirigides i màquines d'última generació. El teu cos et demana Forus.
Apunta't als centres renovats Forus Les Corts i Forus Sardenya i aconsegueix la matrícula de franc i no paguis la resta del mes. Forus. Real people.
El sud global ressorgeix amb força. Qüestiona l'ordre internacional nascut després de la Segona Guerra Mundial. És un grup de països heterogenis amb interessos divergents i fins i tot incompatibles. Però tenen un objectiu comú, que la seva veu es tingui en compte. Vanguardia Dossier analitza els desafiaments que plantegen. L'hora del sud global a Vanguardia Dossier, ja a la venda. Anàlisi per tenir opinió.
RAC 1.
Hola, Vicenters. Te habla Vicentas y Deportes. Se interrumpimos esta programación ñorda asquerosa para anunciar que Vicentas y Deportes ha comprado la hora de 7 a 8 del vespre para hacer la hora Vicenta, el programa deportivo que te interesa, nena, con autógrafos, entrevistas, radiografías y las mejores tertulianas barcelonistas. Atención, porque contem amb Joaquim Maria Puñal. Tertulianas como Imma Pedemonte y también el Justin Bieber de la perruquería, que es Josep Pons. Todo esto y mucho menos en La Hora Vicenta, de 7 a 8. Una hora más en, yo qué sé.
Versió RAC 1. Cada tarde de 3 a 8, amb Toni Clapés.
Marcelina, esto hay que celebrarlo. Un piquito.
RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC 1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí.
Señor Urruticoechea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos.
En absolut. O sigui, per res. Diria fins i tot que no només no blanqueja ni a ETA ni al Jesús Ternera.
Está un poco preocupado por, sobre todo por la repercusión que puede tener en distintas instancias del Estado español.
Los asesinatos de ETA, ¿qué querían? Querían la independencia del País Vasco. Lo que querían, una aspiración política que no cabe dentro de la ley. Pues lo mismo.
El Partido Socialista Obrero Español es un partido cohesionado.
Un intento a la desesperada de algunos dirigentes del Partido Popular.
Amor a vida y a buen amor. Soy un truán, soy un señor. Algo bohemio y soñador.
Ja ho he dit abans, però és impossible sentir aquesta cançó i no veure el tricicle, Sí o no? Carles Fernández, què tal? Com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Tens tota la raó.
Hola, Joan Canyada, bon dia.
Molt bon dia.
Ens acompanya també el Manel Manchón. Com estàs, Manel?
Molt bé, bon
dia. I també la Maria Vila. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Home, dijous ja vam sentir al món que vam fer una mena d'aquelarre sobre Julio Iglesias. Avui és el seu aniversari, avui és els 80 anys. Hi ha tota la premsa de paper cuixer que deu estar pendent a veure si surt alguna foto de la celebració.
Pensava que ja els tenia, els 80.
Apa!
Sempre l'he vist gran.
Bueno, sí, sempre l'has vist gran, molt, eh? T'agrada, eh, Julio Iglesias?
Sí.
Home, no, pots afegir alguna cosa, si vols?
No, perquè em fa vergonya.
No, home, no. Home, no.
No, sí, mira, vaig tenir una època bastant d'escoltar-lo molt. El personatge, em sembla, fins a... Hi ha aquest llibre molt boc del Hans Laguna, que passa a ser professor meu d'economia al batxillerat. Sí.
Al batxillerat, eh?
Sí. I el personatge té aquesta cosa fascinant, però sí, trobo, no sé, la seva, aquesta veu melòdica m'agradava durant un temps de la meva postadolescència. Em tranquil·litzava molt escoltar Julio Iglesias.
Ah, sí, eh? Sí. Val. Alguna referència més de fans a la taula? Carles, l'havies ballat? Tu has ballat tot, també, t'ho dic, eh?
Jo la porto al cotxe, eh?
Ah, sí?
Sí. Sí, sí, l'escoltem de tant.
Això és de casset, eh?
Amb CD o amb casset?
No, home, no fotem.
Clar, què vol dir l'emporto el cotxe?
Però que està carregat allà amb un USB, eh?
Escolta,
la de que li dedica la...
Portes a l'Spotify, te'l poses, no?
No, a la seva... a la que es va separar, la mare de les seves...
No recordo jo, ara no em facis parlar d'altres.
La que es va casar després amb el Boyer.
Em diuen per aquí Miranda.
No,
Miranda.
Miranda és posterior. Miranda és posterior.
Sí. Per cert, estic una mica impactat ara mateix, perquè acabo de veure una cara coneguda per aquí a la ràdio, que no m'esperava que vingués. El fem entrar o no?
O que entri, i tant.
Perquè és l'escrivà. Què fa l'escrivà aquí? Ha vingut l'escrivà? Escrivà! Que passi l'escrivà, sisplau, perquè està per aquí. I ha vingut a les 9 del matí d'un dissabte. Escrivà! Un aplaudiment per l'escrivà, sisplau.
Bon dia a tothom.
Però què fas, escrivà?
Bon dia. Passava per aquí.
Seu aquí un moment, home, seu. Ens ha portat aquí uns paquetets i unes coses.
Passava per aquí.
Passaves per aquí a la Diagonal, eh? Bueno, és Villarroel amunt, diguem-ne. Això no pots, no pots remuntar-ho amb un cotxe o una moto, eh? Seu, seu, seu.
Bon dia a tothom.
Què passa, Escrivà?
Bon dia. Bueno, estem de festa major.
Ava, amigo. Sí que he vist que has fet un, heu fet un pastís, no, de la Mercè?
Sí, és el segon any que el fem. I fins ara cadascú feia el seu pastís. I l'any passat ens vam ajuntar a l'Oriol Balaguer, a l'Eric Ortuño de l'Atelier i nosaltres, junt amb el Pol, amb el meu fill, i vam decidir fer el pastís de la Mercè plegats.
Ah,
l'any passat en vam fer un, va anar molt bé, i aquest any hem repetit. Hem canviat la temàtica.
Això de fer-ho junts, què?
Sí, fantàstic.
Pot ser difícil, això, perquè cadascú deu tirar per un cantó, eh?
No, 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 no creguis, no creguis. No, és més difícil fer-ho sol.
Perquè, clar, tu t'encarregues d'això i jo d'allò.
Aquí cadascú s'ha cuidat de lo seu,
ja, saps? Ja, ja, està bé, està bé.
I
bueno, és aquest que has portat aquí, és que és una capsa, és que es veu, la són capsa... els castellers de Barcelona, suposo, no?
Exacte. La capsa també està feta expressament per l'ocasió. És...
Obre el canyada, si vols, eh? Vols obrir el paquet o què?
Il·lusió,
ara, ara.
I ja veuràs quan s'obre. Que...
Què passa, què passa quan s'obre? A veure si saltarà alguna... Ai!
Oh,
es desplega i surten aquí tota la...
Llavors, igual que hi ha els castells d'alta gamma, jo diria que aquest postre és un postre d'alta gamma, també, perquè... O sigui, el que va tindre la idea de fer aquesta torre va ser l'Eric.
Perdó, que per la gent que no ens estigui escoltant, és un pastís que és una torre gairebé piramidal, no? Que és com una forma de castell, de castell dels castellers, que està feta amb, com es diuen això?
Lioneses.
Amb lioneses.
Com profiterols.
Sí, com profiterols. Sí. Ostres, és molt...
Farcits, hi ha una uns amb ganaix de xocolata blanca, uns altres amb ganaix de xocolata negra, uns altres amb ganaix de xocolata de llet amb caramel...
Que ens vols matar, és que ara, amb la gana que tenim aquesta hora, de gust, de gust, sí, sí.
I bueno, llavors dic, vaig a compartir-ho.
Sí, home, sí, fantàstic.
I per això us ho he portat.
Moltes gràcies, Escrivà, de veritat, perquè és un plaer tenir-te per aquí, a sobre portar-nos un pastís com aquest de la Mercè, que dius que és el segon any, eh?
És el segon any.
O sigui que anireu aquí a treballar-ho, heu vist que funciona això, eh?
És que, a més, saps què passa? Vull dir que, si vas mirant, o sigui, ens hem donat compte que la Mercè, dins de les festes, hi ha molts temes, és a dir, tens el correfoc, tens els castellers, tens la motxiganga, tens els balls de bastons, o sigui, recorregut en té.
Sí. Saps? Home, no, i tant que en té, que tant que en té. Escolta, bueno, i tot de coses que t'encanten. Per cert, estàvem sentint Julio Iglesias, tu? L'has seguit, Julio Iglesias, o no?
No l'he seguit, però m'agrada.
Ah, bueno, no sí, t'ha vingut pas a comprar un pastís ni a demanar.
Sí, li van fer al meu pare, en el meu pare en el seu moment li va fer mira, com vam començar a fer els gravats sobre temes alimentaris,
sí.
Jo recordo, li va fer, tinc la foto, li va fer la portada d'un interview.
Què dius ara?
Sí, sí, sí.
Amb ell?
Amb ell, amb ell. Sí, sí, tinc la foto, no sé on, però la tinc.
Hòstia, boníssim. Sí, 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 una portada a l'interviu feta exprofesso o que era...
Per ell, per ell.
Per ell, eh? Sí, no era... Sí, sí. O sigui que ell havia demanat gairebé fer la seva portada, Julio cumple, tal...
Sí, exacte, bueno, està bé, exacte.
Bueno, Escrivà, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bona festa major.
Sí. Bueno, ara ja, avui és Santa Tecla, demà és la Mercè... Sí. Però vaja, tot el cap de setmana la gent de Tarragona i de Barcelona estan a tope. Gràcies, Escrivà, de veritat, eh?
Gràcies a vosaltres.
9:22, mira, fem una pausa i així algú aprofita ja. Va, ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026, tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya. Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Torna l'E-Mobility Experience al circuit de Barcelona-Catalunya el 7 i 8 d'octubre. Podràs trobar les principals marques de vehicles elèctrics a la pista del circuit i gaudir en família de les activitats infantils, cars elèctrics i molt més. Entrades per 5 euros al cap de setmana a circuit.cat.
Fira del Nadó al Cort Inglés. Fins al 15 d'octubre, 15% de regal en marques de nadó. En puricultura, cotxets, tèxtil llar, parafarmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Cort Inglés. 15% de regal només fins al 15 d'octubre. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
Aquest estiu no et quedis sense cotxe.
Apropa't a Auto 88 i descobreix totes les ofertes que tenim disponibles. Tenim una àmplia selecció de cotxes elèctrics, híbrids, urbans, SUV i 4x4. Tria el que més s'adapti a les teves necessitats. Auto 88, concessionari oficial Fiat, Abarth, Jeep i Alfa Romeo a Barcelona. Més informació a auto88.com.
Històries de rentar roba amb Detersolim.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolim Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem?
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolim t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Preparats? Llestos?
Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou.
CaixaBank.
FIAC Assegurances.
I Torrons Vicenç.
Us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
És el diumenge 15 d'octubre.
I és per tots els públics.
Buah, són només 5 quilòmetres.
Ben a prop del mar i pels llocs més emblemàtics de Salou.
Nenes, apunteu-vos-hi.
Trobareu tota la informació al web de RAC 1 i a la cursa de RAC1.cat.
I si voleu també, podeu deixar comentaris i opinions amb l'etiqueta Cursa RAC 1. Fent cursa, tots som un.
Amb la col·laboració de Frit Ràdio,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i dos quarts de 10 del matí, avui acompanyats de Manel Manchón, de Carles Fernández, de Joan Canyet i de Maria Vila. De seguida parlarem de la polèmica del documental de Jordi Évole a Sant Sebastià, de seguida parlarem del tema de la investidura, demà està marcat en vermell el calendari perquè el PP vol fer pràcticament una aquelarre a Madrid contra l'amnistia i contra la investidura de Pedro Sánchez, i evidentment també de la decisió i del Tribunal Europeu de Drets Humans de poder acceptar el cas dels nou presos polítics per revisar-los en els pròxims mesos i veure si es van cometre errors o, en fi, es van equivocar o van afectar els drets humans dels, i els drets de defensa dels presos de l'1 d'octubre. Però abans, deixeu-me saludar que tenim a Göteborg la Laia Coll, l'enviada especial de RAC1, el partit que la selecció espanyola jugava ahir contra Suècia, el primer partit després de tota la polèmica del Mundial, del Carles Rubiales. Què tal, Laia? Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, si tens la veu estupenda.
Sí.
T'has recuperat,
Ahir la veritat és que vaig haver de recórrer al metge de la selecció perquè m'ajudés.
Què dius ara?
Perquè realment estava molt fotuda de la veu. No va fer ahir efecte, però afortunadament avui afecta. Quan m'he despertat he fet allò unes proves parlant jo sola i he vist que bé, que la cosa està bé, progressava adequadament.
Està bé. Avui, que recordeu, per qui no ho seguís, ahir la selecció espanyola va guanyar 2-3, cosa que és prou meritòria tenint en compte la setmana que han portat i la convocatòria i els estats d'ànim, però sobretot segurament el més significatiu, Laia, diria, és la imatge d'inici, no? Aquella imatge en què les jugadores de la selecció espanyola i les de Suècia es van abraçar al centre del camp amb una pancarta.
Sí, amb una pancarta amb el lema "Se acabó", que ha sigut el hashtag que les jugadores van impulsar després de la famosa assemblea de Rubiales, i amb el missatge escrit en anglès de "la nostra lluita és la lluita global". A més, les jugadores de la selecció espanyola portaven una cinta al canell amb el número 10, que és el dorsal de Jenny Hermoso, i també posava "Se acabó", que és una cinta que van veure reproduïda en molts altres dels compromisos que hi van tenir en lloc de la Nations League, també la selecció d'Anglaterra, la d'Itàlia, la d'Escòcia. És a dir, que el suport unànime a la selecció espanyola ha arribat per part de pràcticament de les seleccions de tot el món, i ahir es va poder veure, i va ser un nou missatge cap al món que van voler enviar les jugadores de la selecció espanyola, i en aquest cas doncs amb la col·laboració de les jugadores de Suècia, que des del primer moment es van oferir en tot moment per donar suport a les jugadores i per fer el que elles creiessin necessari, i també fins i tot van arribar a plantejar la situació de "si volen boicotejar el partit, nosaltres les ajudarem".
Sí, estaven disposades la selecció sueca.
Sí, perquè al final i aquest missatge que hi havia ahir en la pancarta crec que resumeix molt bé el que està passant. No és una lluita només a la Federació Espanyola, aquesta lluita per una societat més igualitària, un futbol més igualitari, sinó que és una lluita transversal a tot el món, i de fet perquè al final és el que ens queda més a prop de casa nostra, i hem parlat molt de la rebel·lió que van tenir les 15, de com ha evolucionat aquest any, d'ara tot el postmundial, però hem de pensar que en l'últim any hi han hagut seleccions, jugadores de tot el món que han aixecat la veu i que s'han mostrat contràries a com estaven les seves federacions gestionant el futbol femení. És cert que en la majoria de federacions hi ha hagut una resposta favorable a les jugadores, que s'ha acabat molt més ràpid del que ha passat a Espanya, que hem trobat una federació que no ha volgut escoltar les jugadores.
Deixa'm preguntar-te ara, perquè ahir no sé si vam sentir les jugadores després del partit, les havíem sentit abans amb una roda de premsa que molta gent va aplaudir per la... per la capacitat comunicativa i duratòria de tant d'Alexia Putellas com, ara no recordo qui era l'altra jugadora, disculpa'm.
Irene Paredes.
Irene Paredes, gràcies. Però no sé si després del partit d'ahir, què és el que creus que s'espera a partir d'ara? Si hi ha una rebaixa de tensió respecte a la Federació Espanyola, si s'han quedat més tranquil·les després de l'aparició de Víctor Francos, que va estar parlant amb elles de matinada, etc, etc. Quina és la situació que deixa ara?
A veure, la situació, el dijous ho va dir Irene Paredes, s'han sentit soles i creuen que el Consejo Superior de Deportes, és a dir, Víctor Francos, que va arribar tard en la solució del conflicte, però és cert, em consta que a les jugadores els va anar molt bé poder-se explicar dijous en roda de premsa, poder traslladar quines eren les seves sensacions, quin era el seu punt de vista de tot el conflicte, i que sobretot ahir el que tenien ganes ja és de centrar-se en la pilota. Malauradament la situació no les ha deixat ser només futbolistes, sinó que s'han hagut de dedicar a moltes altres coses que la seva professió no els hi requeria, però no han tingut cap altra solució. Però al final no hem d'oblidar que són esportistes professionals, que l'última setmana han hagut de suportar una càrrega que no els hi pertocaria, no han pogut descansar bé, no han pogut entrenar-se, i ahir era una incògnita saber com això es traslladaria sobre la gespa, i esportivament era un partit molt important, i contra una selecció que ara mateix és la número 1 del rànquing FIFA, és a dir, que era un partit molt complicat, i ahir les jugadores, amb el resultat, a més amb aquesta victòria in extremis 2-3, però més que el resultat, sinó també el joc que van oferir, doncs va ser un nou cop sobre la taula i es van sentir alliberades. I em quedo amb una reflexió que va fer Mariona Candentei, la jugadora del Barça, que diu, hi havia gent que tenia ganes que perdéssim per seguir criticant-nos, diu, però ja lo siento, és lo que hay. Perquè és cert que jo crec que a Catalunya potser hi ha una visió, no? que hi ha una comprensió cap a les futbolistes, que s'entén el que s'estan demanant, que es dona suport a la seva lluita, però també hi ha un sector important que les continua criticant perquè les continua titllant de capritxoses i de nyinyates, fent una reclamació que creuen que no els hi pertoquen i que s'estan extra limitant en les que serien les seves funcions.
Veurem com queda tot plegat en les pròximes setmanes. Hi ha d'haver-hi nova convocatòria aviat, Laia, o no?
Mira, ara de moment les jugadores van tornar ahir a la nit a Sevilla, sí. Dimarts hi ha un nou partit a Córdoba, que és una Espanya-Suïssa, la segona jornada de la Nations League, sí. I demà no hem de descartar que hi hagi una nova roda de premsa, és a dir, dilluns és dia de prepartit, hi haurà segur roda de premsa, però Alexia Putellas ho va dir l'altre dia, que no tenien cap problema en donar les explicacions que fossin necessàries, que tota la gent que volgués preguntar que tindria explicacions, i no es descarta que demà hi hagi una nova roda de premsa, perquè l'altre dia al final va ser limitada perquè hi havia entrenament, per seguir donant explicacions, però també és cert que hi ha un punt que les jugadores tenen ganes de centrar-se en l'esportiu. Per tant, estem pendents d'aquesta confirmació de si finalment demà hi ha o no la roda de premsa, i després a partir de dimarts les jugadores tornaran cap als seus clubs, i la propera convocatòria, si no recordo malament, és a finals d'octubre, principis de novembre, que aquí veurem com evoluciona tot. S'han acomiadat aquesta setmana, s'han destituït Andreu Camps i també el que era el director d'integritat, el Cava, però hi han d'haver-hi més acomiadaments, i també el paper de Montse Tomé, després de la convocatòria forçada, després de les rodes de premsa que ha fet, està una mica entredit, i hem de veure com evoluciona. En tot cas, la valoració que fan les jugadores és positiva, perquè creuen, i s'està demostrant ja amb els gestos que està fent la federació, és a dir, amb les destitucions d'aquestes persones, que el canvi és real, que no és paper mullat tot el que se'ls va prometre la nit de dimarts a dimecres en aquests acords històrics, podem dir, perquè al final és la crisi més important del futbol espanyol, el futbol femení espanyol que hi ha hagut en els acords d'Oliva.
Gràcies, Laia. Fins ara.
Bon dia.
9:33. Si algú vol afegir, no sé si Maria vols afegir alguna cosa, tenint en compte que no només hi ha l'àmbit purament esportiu, sinó, evidentment, tot el que hem anat seguint des de fa un mes, i que ahir, a més, se sabia que hi ha petició del jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Rubiales de fer declarar fins a tres companyes de Jennifer Hermoso, que són Alexia Putellas, Irene Paredes, totes dues del Barça, i Missa Rodríguez del Real Madrid. Algun apunt, perquè hem dit molt ja sobre això, i suposo que ja pràcticament està tot dit, però...
Sí, està tot bastant dit. Sí que m'agradaria afegir que amb tot plegat, que ho dèiem abans fora de micro, i jo sempre vull que perdi Espanya. Ho dic perquè amb tot això m'he vist obligada per sororitat feminista a donar suport
a la selecció espanyola.
És la selecció espanyola. No, un trauma no, però bueno, ja està i ja...
Ja ha passat.
Sí.
D'acord. A mi el que més em sorprèn és la, diguem, la poca habilitat, per dir-ho d'alguna manera, de la federació, perquè era evident que això passarà, i és evident que hauran d'anar cessant gent. Vull dir, no... Han allargat una història que des del primer dia que aquell home surt allà no dimitiré, ja era claríssim que hauria de plegar o li tallarien el cap, i d'aquí tots els següents, vull dir, no hi ha hagut sorpreses aquesta setmana, no? Ha sigut el secretari general i ningú s'ha sorprès, no hi ha hagut cap, perquè ja es veia, i ho van com allargant una crisi que haurien d'haver tallat de soca-rel els dos primers dies, i ja està, ja no se'n parlaria.
Aquesta estratègia no sempre falla, En aquest cas era com bastant evident que el soroll aniria sent cada vegada més insuportable. Però en d'altres ocasions, no, era una tècnica que Mariano Rajoy utilitzava habitualment, no?
De deixar que les coses... Però eres... portades de tota la premsa internacional. És que era molt clar que,
sí, la pressió
que això no sortiria gratis. I no ho han fet, i ho allarguen, i quan fa que van guanyar el Mundial?
Un mes,
encara dura. Sí.
No, el que passa és que sí que des de, ja no per la pressió mediàtica, sinó per la pressió de les jugadores, i això és mèrit seu 100%, els primers cessaments no, però després de tot el que ha vingut, després de la
posició,
Algunes més que d'altres, que això també s'ha de dir, o sigui, Mapi León i Patrick Guijarro, que deixen la concentració, dient nosaltres no estem preparades, no s'estan donant les condicions, també a nivell personal i emocional, ostres, doncs crec que potser si tothom s'hagués plantat com elles, després de guanyar el Mundial, que ja entenc que és aquesta situació diabòlica, ho dèiem la setmana passada, si no haguessin guanyat el Mundial, segurament no haurien aconseguit aquest focus. Però un cop guanyat... Bueno, hi ha dues jugadores que aguanten la posició fins al final i decideixen no quedar-se en aquella concentració i no presentar-se si s'hagués mantingut la convocatòria al partit de Suècia.
Perquè elles ja no havien anat al Mundial.
Efectivament, no hi havia.
No, ja.
9:36. Deixeu-me canviar de tema perquè tenim una mica de... tenim tema, i d'aquí uns instants hem de saludar el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després que ahir el govern va aprovar aquest impost per als vaixells, que és un impost llargament reclamat, des del 2019 que està en marxa, cada vegada que hi ha un debat al voltant dels cotxes a la ciutat de Barcelona, etc., es diu, i els creuers, i els barcos, doncs bé, hi haurà un impost per als que contaminin més. Abans, un parell de coses importants. Una, no sé com heu seguit tot el debat al voltant del documental de Jordi Évole, que avui s'emet, es projecta davant del públic a Sant Sebastià, que ha tingut bàsicament una prèvia gran, que és un grup d'uns quants centenars, diríem, de persones més pròximes a políticament, ja els podríem considerar, els podríem apamar, contra la missió d'aquest documental o contra la presència d'aquest documental al Festival de Sant Sebastià. Estem parlant de Rosa Díez, de Fernando Sabater, de Trapiello, etc., Pagazo Ortundúa, que van signar un manifest, 500 persones, això sí, que van demanar que Fiscalia evités que es passés aquest documental. Això s'ha acabat, diguem-ne, no es va aconseguir res. Però la impressió de que mediàticament té molt de pes, avui en parla tota la premsa, hi ha una divisió claríssima entre la premsa de Madrid, excepte el diari El País, i la de Catalunya, sobre el contingut del documental i si és blanquejament o no, i la sensació que almenys ahir, que hi va haver un primer passi per la premsa, no va passar res. Veurem avui si aquesta tarda, que és passi general, passa alguna cosa i alguna queixa, algun altre tipus de protesta, no? Però que el debat mediàtic hi és, i està servit, i sempre tinc la impressió, no sé si estàs d'acord, Manel, que sempre és el mateix. Es pot entrevistar determinades persones, depèn de la teva posició ideològica.
No, és que aquí tot està... O sigui, quan fas una mena de judici, el fas perquè prèviament ja ets d'una banda o d'una altra, no? I llavors ja com l'expectativa, no hi ha cap mena de possibilitat de sorpresa perquè ja s'ha adjudicat, depenent de com pensis en general, si t'agradarà o no t'agradarà un determinat documental o el que sigui. Jo crec que el primer que s'havia de fer és veure el documental, l'entrevista, i després acabar jutjant. Pel que jo he llegit, jo el vull veure, el documental, la feina del Jordi Évole, però que en tot cas, primer l'has de veure i després acabar de decidir si s'ha blanquejat o no. Pel que jo he llegit, en principi, no aporta gran cosa, en el sentit de que no
hi ha una dada,
no hi ha la sorpresa,
sí, hi ha una dada rellevant,
s'adjudica un assassinat,
un atemptat,
no?
el de l'alcalde, espera't, no
però recordo. Aquí el que podríem estar tots una mica esperant és la pròpia reflexió d'un etarra sobre uns fets, sobre uns assassinats, sobre una manera de fer durant dècades, d'assumir-ho i d'intentar, a mi m'és igual el tema del perdó, si demanen o no de perdó, no? Però com una reflexió interna de que realment va servir de poc, i al revés, el que va fer és generar dintre del conjunt de la societat espanyola molt de mal.
El que veig
és que pràcticament diu que és els clixés de sempre, i a mi això és el que em sorprèn, o no em sorprèn, perquè no vull jutjar abans d'acabar de veure, però que em sembla que és bastant previsible, perquè és el que han defensat sempre, que ho feien per una qüestió política i que llavors allò eren com una mena d'efectes col·laterals, no?
El que admet Josu Ternera
a l'arrel del problema, que és assassinar gent.
El que admet Josu Ternera és la seva participació en l'assassinat de Carrero Blanco, sense dir que era executor, i el que afegeix en aquest documental és el de l'alcalde de Galdacao, Víctor Legorburu. El que passa és que això és amb xarxa de seguretat, perquè tots dos són previs a l'any 77, hi ha hagut una amnistia, i per tant tot això no té cap efecte, dir això des del punt de vista jurídic o penal, no?
Sí, jo crec que hi ha dos vessants, no? Un és l'interès periodístic, que jo crec que el té, i l'altre el contingut del reportatge, que ja el veurem, no? jo tampoc no l'he vist. Clar, la prèvia és que o els posicionaments més radicalitzats és que aquesta persona no se la pot entrevistar. Ja està, aquest és el punt de partida d'alguns que creuen que no se la pot entrevistar. Jo crec que els personatges, diguem, que han tingut una rellevància històrica són tots entrevistables d'una...
qualsevol persona, no? Sí. No si són de rellevància o no.
Bé, però per, en el sentit quan tu li fas un reportatge,
que generin interès.
Però tu li fas un reportatge a algú que, diguem, no el que passa pel carrer, sinó
no,
algú
no,
que,
no,
ho dic en aquest sentit.
Que ha fet alguna cosa dolenta o no.
D'una banda i de l'altra, per tant, l'interès el té, i parlar-ne em sembla sa. Em sembla sac que es pugui entrevistar aquesta persona i parlar-ne.
De totes formes, el millor que li pot passar a un documental és que surti una quanta gent dient que no es pot veure, no? Per tant, això sol ja crea un interès per veure realment què hi ha darrere del documental, i si estava o no estava justificada certes mesures, que per mi no ho està mai. O sigui, està clar que s'ha de parlar després de veure el documental i veure realment què aporta. Si és que porta alguna cosa, i està clar que la censura prèvia d'entrevistar a qualsevol personatge a aquestes alçades no és de rebut.
En tot cas, és important les declaracions d'ell després del documental, quan s'ha vist, que diu que no és el que ell pensava, perquè tal com l'han muntat,
sí,
no? Tal com l'han muntat, i
mitjançant un conegut,
no. Com que no s'ha pogut explicar, i que no queda massa clar que el seu missatge era aquest, no? Que hi havia motius polítics per diguéssim, de fons. Això a mi em sembla positiu. Si ell no està massa content de com ha quedat, ja em sembla que potser la feina del Jordi Évole és interessant, però crec que hi ha un interès periodístic en el sentit de si un periodista pot fer una entrevista a un personatge com Josu Ternera, i no dic que l'objectiu sigui arraconar-lo al 100%, però sí inquietar-lo. Si això ho aconsegueix, serà una bona feina periodística, al marge després del que ell digui. I això és el que per mi crec que és interessant, doncs, veure la pròpia feina de Jordi Évole o de qualsevol periodista quan té davant un personatge com...
Sí, però jo crec que no es tracta tant d'inquietar-lo, com que el que veu el reportatge, aquella entrevista li aporti dades que trobi interessants d'analitzar-les, no? D'entendre una posició que d'entrada no és comprensible, no? Una persona que decideix matar amb algú Doncs home, d'entrada és un posicionament molt difícil d'entendre, no dic de justificar, sinó d'entendre què està passant per la ment d'aquella persona per tenir una actitud determinada o per haver pres unes decisions determinades. Llavors, si això arriba a portar llum, inquieti o no, crec que és interessant.
No, mica, ell no... que jo no ho sabia, que ell no estava gaire satisfet amb el resultat del documental.
Ho va dir després de... Ho va dir ahir mateix, de fet, a Bèrria, va donar una entrevista a un periodista basc, que per cert la Nava Llunesta el va tenir després al vespre, i va explicar això, que li semblava que el seu entorn li estava dient que s'havia equivocat perquè el missatge que devia voler transmetre no quedava clar al documental.
Clar, tampoc em sembla positiu això, en el sentit que llavors, és a dir, si l'entrevista al periodista li fa dir o aconsegueix que el missatge sigui un que és diferent del que projecta l'entrevistat, jo crec que periodísticament vosaltres en sabeu més, però em sembla una mica problemàtic, perquè llavors queda una mica desvirtuat ja no l'objectiu de l'entrevista en si, que pot ser que Évole en tingués un d'objectiu amb l'entrevista i fins i tot políticament.
No,
però si s'aparta...
No és ni bo ni dolent. És a dir, el que opini el convidat d'una entrevista del resultat d'aquella entrevista, a vegades és una mica diferent.
Però que en principi l'entrevista és un gènere bastant important i bastant especialitzat, i que tu el que intentes, o sigui, no és un spot publicitari. Llavors tu el que intentes és intentar portar oferir informació des del teu punt de vista, i l'altre intenta al revés, és una mena de combat, intenta oferir el seu missatge.
Sí, però que si l'objectiu és vista, que
crec que és positiu que ell digui, no és el que jo volia, perquè jo volia un spot publicitari.
Però si l'objectiu és que es conegui el punt de vista d'aquesta persona, que per això és a l'entrevista, i com sigui que potser després amb el muntatge, amb el que sigui, aquest punt de vista no es veu reflectit, considera ell o consideren els seus amics o el seu entorn, doncs perd valor, jo crec. Però més enllà d'això, a mi em cansa moltíssim que es faci gairebé una batalla moral de cada vegada que s'entrevista algú, o cada vegada que, per part d'unes persones a més que el documental ni l'han vist, el director del documental va convidar aquestes persones a un passi privat perquè poguessin opinar amb coneixement de causa, i ni tan sols li van contestar la invitació. I per tant,
com sí que va anar-hi, per exemple, en Manrique, en Robert Manrique, que ahir amb la Vallonesa va dir el documental no blanqueja res, i ell és una víctima d'hipercor. En parlen d'hipercor durant el documental.
O Mai Xabel, que la va entrevistar la Vallonesta també la setmana passada, que deia que ella tenia ganes de veure'l i a més va fer una reflexió sobre la justícia restaurativa i de com ella, com a víctima, el procediment penal s'havia sentit absolutament menystinguda, i que coses com aquesta potser ajuden també a entendre millor doncs les dues parts. No sé, és això que a mi em fa bastanta mandra. Crec, com deia el Joan, que és fantàstic pel propi documental que hagi generat aquesta polèmica, perquè ara jo tinc ganes de veure'l, i fa una setmana no tenia cap ganes de veure'l.
Hi ha un apunt, perdona, Maria, que hi ha crítiques al respecte de que el documental es passi al Festival de Sant Sebastià, pel fet de que òbviament és Euskadi, és Donosti, és el que és, no? Hi ha una crònica molt interessant que fa el Xavi Serra des d'allà, a l'Ara, que diu, no me llame ternera, diu, no blanqueja la figura del terrorista, ell l'ha vist la pel·lícula, com sí que feia, per cert, Lassa i Zabala, la pel·lícula sobre els primers assassinats del GAL, projectada l'any 2014 a la secció oficial del Festival de Donosti. I conscient que el festival surt reforçat de la polèmica, parla del director de Donosti, Rebordino va dir amb tota la intenció que també seria interessant escoltar una entrevista a la X del GAL defensant per què va crear els GAL, perquè igual que ETA no té cap justificació, el GAL tampoc era terrorisme d'estat. Això deia el responsable, un dels responsables del festival de Donosti. Al respecte de què es pot posar i què no es pot projectar, diguem-ne, un festival com el de Sant Sebastià, doncs hi ha debat també sobre això.
Jo només ho entenc des de les persones que són víctimes, i que, bé, doncs aquest personatge els hi va malbaratar la vida, els hi va estroncar, no? Llavors aquí jo entenc...
Que no puguin tenir cap tipus de ganes de veure la pantalla. Obvi.
És evidentíssim, no? Però per la resta, i fins i tot per això, per fer l'exercici de recuperar... Que això no quedi l'oblit,
perquè això recuperem, o sigui, també hi ha, diguem, una certa tendència a, bé, ja està. Vull dir, això, per una banda i per l'altra, això que, no, això que feien de les víctimes parlar amb els botxins, que es parli, que això no quedi en l'oblit, van ser uns anys molt bèsties.
Vull dir que hi ha aquí el que deia la Maria, que veig que és bastant general, que és col·locar com termes morals.
Sí, sí, clar, però és que és el punt de partida. És que no ets entrevista.
En tots els debats polítics de tot tipus.
Tu ets dolent, i ja està.
Llavors, clar, això ho complica tot, perquè és veritat el que dèiem abans, és a dir, la gent que ja diu d'entrada que està molt malament que es faci aquest documental, de partida ja té, diguéssim, un punt de vista polític molt determinat. No, o sigui, no és transversal tota la gent que ha dit que no el volia veure, és pensa d'una determinada manera sobre aquest fet, no? Llavors ja introdueix tota una sèrie de valors morals que, si els introduïm, els fem valer per la vida quotidiana, no podem fer política ni podem parlar política. O sigui, complica les coses.
10 minuts i les 10. Fixeu-vos que els temes del cap de setmana són ETA i l'amnistia. O sigui, una sensació d'estar als anys 70 que no es pot aguantar. Donem-ho 2 minuts i de seguida, abans que parlem de l'amnistia del cap de setmana del Partit Popular i del Tribunal Europeu de Drets Humans també, de seguida el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després d'anunciar ahir que hi haurà finalment impost contra els vaixells contaminants a la ciutat de Barcelona.
Dia lliure amb Xavi Mundó. Amb la formació professional, el futur és present.
Perquè en forma al centre i a l'empresa.
Ministeri d'Educació i Formació Professional. Govern d'Espanya.
Quan obres aquell estoig oblidat i trobes la pulsera que ja no et poses...
O el rellotge que ja no utilitzes...
Què pots fer?
És fàcil. Posa't en contacte amb Circa.
Circa. Experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants. Circa compra les peces que ja no utilitzes i et paga immediatament.
Demana cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Quan fa que no et quedes amb la mel als llavis? Fes-ho amb Gourmet La Vanguardia i les mels més premiades d'Alemany. 6 varietats acompanyades de vinagre gradols, formatge a la vinyeta, mató cadí, pans espiga blanca i vi blanc Mas d'en Compte. Una selecció valorada en 66 euros, ara per només 46. Compra-ho i queda't amb la millor mel als llavis a gourmetlavanguardia.com.
Amb l'Agenda Espanya Digital 2026 tots som protagonistes de la transformació digital del nostre país. Tant és si ets l'Edu, la Judit o l'Aureli, si tens 20 o 80 anys, i tant és el teu origen, si ets del camp o de la ciutat. Benvinguda a Espanya Digital, aquí i ara, Govern d'Espanya.
Campanya finançada amb el fons Next Generation, Pla de Recuperació.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
T'imagines tots els protagonistes de l'any en un sol espai?
Rec 55 i Aigües de Barcelona et portem el concert més gran de les festes de la Mercè.
Un escenari, una sola nit i els concerts de...
Els Tiets, Doctor Prats, Edu Esteve, Triquen i Lil Dami.
Dissabte 23 de setembre, a les 8 de la tarda, vine a formar part d'una nit històrica al carrer Menéndez y Pelayo, al costat de la Masia del Barça.
L'accés és lliure.
La Mercè de Rec 105.
Més de 6 hores en directe amb els artistes de l'any.
La teva música, també en directe.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, amb la col·laboració d'AMB Bus Metropolità, Fredrade i l'Erna Parlem i Verti.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3, 8, 10, 31 i 36. I els sols, el 2 i el 3.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
7 minuts i arribem a les 10 en punt del matí. Estem en tertúlia amb el Manel Manxo, el Carles Fernández, en Joan Canyada i la Maria Vila. Nois, us esteu posant les botes, eh?
Sí. Mira, m'està sorprenent que el Carles no gaire. La setmana passada estava...
Estàs desganat, Carles.
Desganat. Una mica abans de venir.
Ha començat la tardor.
Ha sigut arribar a l'escrivà, noi, i s'ha anat desapunyat tot. Bueno, de seguida saludarem el conseller d'Acció Climàtica, David Bascort, per una qüestió... Crec que s'ha barrejat aquesta setmana, eh? Diverses qüestions al voltant de la crisi climàtica. Tens per un cantó al voltant de la sequera, tenim la impressió que hem anat salvant la situació, però d'aquí a un parell de mesos és altament probable que hi hagi restriccions a l'aigua en àrea metropolitana de Barcelona. Per altra banda, hi ha tot el debat de les zones de baixa d'emissions. Ahir tenia un grup d'amics diversos que em van començar a enviar missatges dient, però això és veritat? A partir de l'1 de gener a Barcelona no es pot entrar amb el cotxe amb matrícula, amb l'etiqueta de classe B, amb l'etiqueta groga, que en diuen, i vam estar fent la feina des de RAC1 buscant a veure si era veritat o no, perquè alguns mitjans ho havien publicat i era mentida. O almenys ho van desmentir les administracions vinculades. El que passa és que la setmana està marcada també perquè des de Badalona Xavier García Albiol ha decidit que a Badalona, almenys els pròxims 3 anys, no es multarà ningú que vagi amb un vehicle que no toca per la zona de baixes emissions. I per altra banda, la decisió ahir del govern de la Generalitat, em sembla que estem tenint algun problema amb la connexió amb el conseller, però ara de seguida parlarem amb ell, la decisió del govern d'implantar aquest impost per als vaixells. Bé, abans de que saltem a la conversa amb el conseller, bueno, primer no sé si voleu fer alguna referència al tema de les baixes emissions o fins i tot dels vaixells, Carles.
Sí, tard o d'hora això de la B passarà, eh?
Que tard o no deixaran haurem... entrar els cotxes,
eh? Sí, esclar, tard o d'hora haurem de fer. Hi ha altres ciutats europees que apreten més.
Però... no estava calendaritzat això ja?
Bé, però va haver-hi una rebargada jurídica important.
Sí, a l'Ajuntament de Barcelona.
Perquè va fer un nyap jurídic còsmic, diguem, i els tribunals és d'aquelles rebregades que les facultats crec que s'estudiaran. I després, bé, doncs tard o d'hora això s'haurà d'aplicar. Això és una... Ara és quan guanyaré amics, eh? Però amb el tema de les baixes emissions i la contaminació hem de, o sigui, tots hem de procurar fer-ho en tots els sectors i en tots, però el gran contaminant del món són els vehicles privats i els camions, els rodats, diguem, els avions. L'altre dia, no, és que va haver-hi com una mena de fumarada de que si també doncs contaminaven, que si els combustibles més sostenibles tal són el 3% de l'impacte, és l'aviació.
Sí, i a més una cosa importantíssima.
Els vaixells, sí, i els ports, sí, i tot plegat, no sé, ara el conseller ho dirà, però crec que estan sobre el 15 o... Vull dir que la gran bossa és el vehicle privat i el transport rodat, diguem. Per tant, algun dia haurà de passar allò de la B.
Mira, el tema de la B. Deixa'm preguntar-li, de fet. Crec que tenim en línia ja el conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el senyor David Mascort. Conseller, molt bon dia.
Molt bon dia.
A 4 minuts per les 10 del matí. Ara de seguida li pregunto per l'impost dels vaixells, que és el gran anunci del govern d'ahir, però ara que estava sortint el tema, hi ha hagut una certa confusió a les últimes hores per algunes publicacions sobre si a Barcelona no deixarien entrar vehicles de classe B, d'aquesta etiqueta groga, a partir de l'1 de gener del 24, d'aquí a 4 mesos. Això està descartat de moment, no? Pel que ens van informar les diverses administracions.
No, no tinc notícia de que sigui així. No tenim notícia de que no deixin entrar els vehicles a Barcelona. No.
D'acord.
No.
Això, com diu el Carles, però el Carles Fernández, acabarà passant, conseller?
No sé si acabarà passant, però crec que és bastant obvi que com a societat no ens podem permetre respirar aire nociu tot el dia. I per tant, algunes mesures haurem de prendre. De fet, hi ha molts pobles i ciutats que ja n'estan prenent. No sé, jo crec que les societats avancen i, com hem fet en molts altres àmbits de la vida, estàvem acostumats a veure xemeneies de fàbriques als anys 60-70 que contaminaven, i com a societat hem pres mesures perquè això no sigui així. O contaminaven els rius algunes indústries abocant els seus residus, i com a societat no ens vam permetre que seguís així. Per tant, penso que, com està demostrat, que la gent que viu a les grans ciutats sobretot respira aire que no és bo per la seva salut, haurem d'acabar prenent determinacions.
Quines són aquestes determinacions sobre, o des del seu punt de vista, al voltant del transport rodat?
Les dades ens diuen que el transport rodat és el principal focus de perjudici per l'aire que respirem amb emissions. Per tant, crec que la resposta és òbvia. Haurem d'anar reduint el trànsit dels vehicles a les grans ciutats.
Mm. Això, a través d'aquestes restriccions de les zones de baixes emissions, a través d'un peatge també és possible?
Jo crec que cada ciutat acabarà estudiant quina és la fórmula millor. Les zones de baixes emissions són, creiem, una bona fórmula, encara que hi ha alguns alcaldes o alcaldesses que pensin que no, però d'altres han aprovat peatges, hi ha diferents fórmules, però el que és, està clar, em sembla a mi, és que com veiem els discs de les màquines de mesurar l'aire que respirem, que en alguns punts de Barcelona són absolutament negres, la consciència de la societat farà que ens obliguem a que això no sigui així.
Ara li pregunto directament per aquest alcalde que crec que fa referència a Xavier García Albiol, però abans, particularment vostè com a conseller, estaria seria partidari d'aplicar un peatge a Barcelona?
No, ja ho he dit, haurem d'estudiar les fórmules. No sé si ha de ser un peatge o no. Com sempre, els que ens dediquem a això de la gestió pública, els que ara fem jo mateix de conseller, amb els equips tècnics, com veiem totes les possibles solucions, haurem d'acabar decidint pel que fa al nostre àmbit d'actuació, el mateix pels equips que governen les ciutats.
Mm-hmm. Sobre la...